Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. El 99% dels vehicles previstos pel Servei Català de Trànsit ja han sortit de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida del pont de l'1 de maig. Des de dijous a les 12 i fins a les 3 d'avui, 575.651 vehicles dels 580.000 previstos ja han abandonat la capital i l'àrea metropolitana. Les retencions més destacades d'aquest divendres s'han concentrat a l'AP7 en ambdós sentits. En direcció de Tarragona s'han registrat més de 10 quilòmetres de congestió entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, així com més de 7 quilòmetres entre Castellet i la Gornal i Olèrdola. En sentit Girona, les complicacions s'han donat principalment a Mollet del Vallès, la Roca del Vallès i entre Llinars del Vallès i Sant Celoni. I parlem d'avui de l'1 de maig, ja que hi ha vagues, hi ha manifestacions dels sindicats arreu del país. Precisament a Barcelona, milers de treballadors s'han manifestat en la manifestació de Comissions Obreres i UGT. Segons els sindicats, han aplegat 10.000 persones, xifra que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a les 2.500. Els dos sindicats majoritaris han lamentat l'impacte dels conflictes en la classe treballadora. També han carregat contra les polítiques d'extrema dreta, alhora que han aprofitat per denunciar la crisi de l'habitatge. A Girona s'han manifestat amb aquests dos sindicats unes 500 persones, segons la policia municipal, sota el mateix lema que la capital catalana. També a Lleida, aquests dos sindicats majoritaris han aplegat unes 150 persones, sota aquest mateix lema que a Barcelona i a Girona, com us dèiem, amb l'apunt que la situació internacional afecta el gasoil dels tractors. Com és habitual, també a la capital del Segrià, els sindicats CGT i CNT han fet una marxa paral·lela que ha aplegat una cinquantena de persones. I a Tarragona, centenars de persones també han participat en una manifestació convocada per UGT i Comissions Obreres. En aquest cas, els dos sindicats han posat el focus en la falta d'inversions empresarials després de diversos zero a la demarcació, com els plantejats per les companyies Nestlé i International Paper. També s'ha manifestat la CGT a Barcelona, que ha plegat un centenar de persones i ha reivindicat l'acció directa. Escoltem el secretari de Comunicació, Pedro Ortiz.
Pensem que els problemes ho hem de solucionar nosaltres amb la participació directa i no amb la delegació en representants externs de patronals, classe política, perquè està clar que no soluciona res.
I el director de la presó de Puig de les Basses ha renunciat al seu càrrec. Aquesta notícia arriba després que des de principis d'any 5 interns s'hagin suïcidat a centres penitenciaris catalans. Ja en esports, el Girona obre aquesta nit una nova jornada a la primera divisió. L'equip de Michel rebrà el Mallorca a Montilivi a partir de les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Aquest dissabte torna la botiga al carrer de l'Ouvet. Durant tot el dia a la plaça hi trobaràs roba, sabates, complements, objectes de la llar i molts descomptes. Fes comerç local, fes Ouvet. El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast. Més som aquí amb la Joina i la Remei per parlar de cuina. Joina, Remei, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, quin plat ens ensenyareu a fer avui?
Avui la Remei, que en sap molt.
No,
sí. Farà croquetes.
Croquetes? Carai, porten feina, no, les croquetes?
Bueno, sí, Déu-n'hi-do.
Sí.
Mira, porten feina a l'hora de fer les rodonetes. Les... Bueno, de fer la rodona.
O sigui, de fer la forma de la croqueta.
La forma de la croqueta, ara.
Sí. Vale.
Perquè, si no, l'altre tampoc és tanta feina, fer la pasta.
La pasta.
El que passa que ho has de preparar, ho has de deixar que se refredi i després fer les formes.
Doncs som-hi, expliqueu-me com es fan aquestes croquetes.
Bueno, jo no sé la Joina si em fa. T'ho expliques?
Sí, no t'ho explica, explica. Fes com les de, que agafes la carn
sí,
de l'escudella.
Sí, jo aprofito la carn de l'olla de l'escudella, que esclar, hi poso tanta cosa, hi ha gallina, pollastre, porc, vedella, tot en allà. I ho trituro, amb l'1-2-3 amb la picadora, i després primer, quan ho tinc triturat, després vaig per fer la beixamel, perquè quedi tot lligat. Doncs faig una beixamel que hi poso també un sofregit de ceba, perquè tingui més gust, perquè aquella carn és bullida i no té... Hi poso pebre, també, perquè tingui un puntillo. Quan tinc el sofregit de la ceba fet, després hi poso mantega i la farina, com si fes una beixamel. El que passa que ha de ser més espessa que la beixamel. I tiro la, la mantega, ja dic, quan es fosa hi poso la farina, deixo que s'arrossegi una mica i vaig afegint la llet. Quan veig que té consistència una mica espessa, ja hi tiro, que dura una mica, això tampoc ho fas en 2 minuts, has d'anar remenant tot el rato perquè no s'enganxi, però hi tiro la carn. Si veig que queda massa dur, hi afegeixo una mica de llet, però val més que sigui més dur que pas que sigui suau, perquè si no, després les croquetes són molt difícils de fer perquè són massa toves. Ha de ser. I quan ja tens la carn barrejada amb la beixamel, quan veus que ja, quan remenes, se desenganxa de la cassola, és que ja està a punt per plegar, ja la tens a punt per posar-la a refredar. S'ha de desenganxar de la cassola com va remenant, vol dir que ja està perfecte. Si no, és que hi falta farina. I després, clar, si afegeixes farina s'ha d'anar molt al tanto perquè si no fa grumolls. Per això millor fer la beixamel molt espessa. I així és, al tirar la carn, com que la carn també ha sigut bullida, tampoc no té... no és ben seca, queda, dona una mica d'humitat. Per això la beixamel s'ha de fer molt espessa per anar bé. Després ho poses en un bol que se refredi, ho tapo perquè no faci crosta, amb un cel·lofan d'aquells, ben apretat a sobre la pasta aquesta, i l'endemà ja està dur per poder fer les croquetes.
Ah, per tant, no es poden fer el mateix dia, eh?
No.
Això no és una cosa que comencem
no,
i acabem.
No, s'han de ser ben fred, ha de ser fred.
I si ho poses a la nevera,
s'ha de fer més de pressa, però esclar, hauries de fer-ho, per poder fer el mateix dia, hauries de fer-ho el dematí ben aviat i els hauries de fer poder la tarda, no servirien per dinar. Han de tenir unes hores de nevera. I després, bueno, has d'anar agafant grapadets petits i donar-los la forma. Jo els apasso primer per farina, després per ou i després per pa torrat. Això és l'entretingut.
Això és el que porta feina.
I si els fas petitones, ui, ara si els fas grosses em fas avia, però clar, normalment solen ser petites les croquetes. Sí, sí, ho faig així amb la carn de l'escudella. I no sé, ella si em fa data
no, classe. Bueno, com vas a... que fas un aperitiu, vas amb algun puesto, que t'aporten croquetes, n'hi ha de moltes classes, n'hi ha de pernil, de...
Jo els vaig fer de bolets, també.
Ah, també.
I també van ser molt bons. Tenia 4 bolets congelats, hi havia una mica de com se'n diu, de ceps, hi havia, rossinyols, i algun rovelló. I vaig agafar un grapadet de cada un, no gaire, perquè són molt forts els de bolets, les croquetes de bolets són potents, eh? I els vaig rossejar, després els vaig picar també picadora, i vaig fer exactament el mateix. I boníssimes, eh? Sí. Boníssimes. Però, és que... clar, també hi ha feina, fer les croquetes. És molt entretingut.
És que em pots feina de moltes classes, T'atareu de molt d'apuros amb les croquetes.
Sí, amb pernil. I després el dia que faig canelons i me sobra...
Sí, la carn del canelons.
La carn del canelons, després també són boníssimes aquelles. Sí. Però sempre el mateix procediment a l'hora de fer la pasta per... Sí. O sigui, la base per fer la croqueta.
Jo com a sobra, per exemple, quan faig pollastre rostit, també ho
clar,
faig...
També
agafo tota la carn de pollastre rostit, i com que ja porta la... que és té més gust, ja no ho faig el sofregit en la maiona... Ai, en la...
A la beixamel.
A la beixamel. Perquè ja porta el sabor...
Clar, el pollastre rostit.
El pollastre rostit,
Bueno, i pots i també aprofitar el suc i tot,
sí,
eh?
Sí.
El suc
i després ho faig igual que ella, també. Primer amb farina, ou i pa torrat.
Ah, jo...
Farina, ou i pa torrat, per d'això. Després els
per
guardo.
Per fer la forma.
I després, com els afregeixo força oli, iau, i ja està. Bueno. Són molt bones,
I es congelen, també,
Sí, també.
Jo els congelo perquè, esclar, no estàs menjant croquetes cada dia. Però te va bé tenir, no? Perquè te treuen de puros a vegades, les croquetes.
Sí.
Perquè el dia que en feu, entenc que en feu moltes.
Sí. Clar, jo sí, almenys, perquè clar, si ja faig l'escudella que hi poso per tanta gent i la gent no menja la carn, encara que jo em mengi, per exemple, a mi m'agrada molt el xai bullit, que hi poso xai, hi ha gent que en el caldo no n'hi posa, però a mi sí, sempre n'hi poso. Doncs allò no li poso tant a les croquetes, el xai. Més hi poso el que és vedella, gallina i porc, doncs.
Però també el que hi posen molta gent és nou moscada.
I nou moscada. Ah, també n'hi poso un poc, sí, és veritat. Sí. Com faig la... el sofregit aquest, hi poses pebre i també una mica de nou moscada ratllada. Sí.
Li dona un altre gust.
Un altre gust, sí.
Té un puntillo que no saps què és, però que dona gust, sí, sí.
Llavors, les croquetes entenc que és un menjar molt d'aprofitament, no?
Sí, sí.
Allò que m'ha sobrat un dia, després ens farem croquetes.
I tant, i tant.
Aprofitament i que queden molt maques, eh? Fa molt de goig. Portes una plata de croquetes de pernil, una altra plata de croquetes de pollastre rostit, l'altra plata de croquetes dels sobres de l'escudella, i tens tres gustos.
Clar. Però no tenen
I
gust de
bolets? No, esclar
que
no.
Tenen gust de carn bullida, perquè però esclar, com que hi poses pebre, la nou i el sofregit amb ceba, vull dir, queden bones i no saps ben bé de què són.
Sí. I ara aquestes de bolets que dius tu, jo aquestes no n'he fet mai.
Ah, doncs ja en farem i els aprovarem.
Sí, ja els aprovarem, sí. Però vull dir que mira si n'hi ha, eh?
Sí, sí, sí. És veritat. Amb poca cosa en tens prou per fer les croquetes, eh?
I no us ajuda ningú a fer boletes perquè us hi podeu estar molta estona, eh?
Sí.
Bueno, mira, quan érem petits la mainada tothom s'abrindava a venir allà a potinejar, però ara que són grans, que ara seria quan t'ajudarien de la de bo, ara
s'escaquegen.
Ai, ai, o tothom té feina.
Sí. Però bueno, mira, com ho fas és perquè ja tens un rato perquè ho posareu fent.
I tant.
A més, si no ho fas totes, les deixes a la nevera i continues fent-ho més tard.
Sí, sí.
Clar, no cal que cagueu la massa.
Com que tot és cuit, doncs si s'ha d'esperar unes hores o fins l'endemà tornar a començar, no passa res. El que passa és que com que bats l'ou i ho tens tot allà a mà, i també tens ganes d'acabar.
D'acabar-ho, sí.
Perquè t'ho treus de davant,
sí.
També vas de pressa a fer-ho.
Les croquetes acostumen a ser un acompanyament, no?
Sí, sí,
sí,
sí. No, és per fer
un aperitiu.
O fas un dinar d'aquells que tots són pica-piques. Sí, doncs mira, també. Hi ha una amanida, això, patates...
I a la mainada és el que els agrada més, van de seguida la croqueta.
Sí,
els meus nens també.
Sí, tothom.
Sí, tots.
Els grans també.
Les netes també.
Sí, sí.
Quines són les que triomfen més a casa vostra, de croquetes?
A mi les de pollastre rostit. De pernil no acaben
Jo no n'he fet mai de pernil, eh?
No li acaben pas d'agradar.
És que el pernil, segons...
Sí, segons quin...
A vegades és com una mica ranci o... No ranci, té el gust aquell, el puntillo de...
Sí.
Del lo blanc, del... I del jo no en faig, eh?
Però quan anem de restaurants que t'aporten un pica-pica,
n'hi
ha de pernil i bé me'ls han menjut.
Sí, les restaurants sí que t'agraven.
Sí, és perquè el tallen només lo magre del pernil i el trobes a tallets i tot a dintre.
No sé, però
jo no... Perquè no els sabem fer bé.
No, és que ja no els fem.
No, ja no ens ho fem.
I quin truc explicaríeu per fer unes bones croquetes?
Jo, sobretot, això de fer-ho espès.
Sí.
Perquè si un dia no ho he fet prou espès, no vegis a l'hora de fer la croqueta, ja prou entretis. Tens treballs, quan la remulles en l'ou, se t'aixafa, tens treballs de rebosar-la amb el pa torrat, has de tornar... a rebosar una altra vegada perquè quedi una mica dura i consistent.
I com el tires en l'oli...
I després quan la regeixes, se t'escapa allò de dintre.
Sí, sí.
Això t'ho dic que l'important és fer la vaginada d'aquesta espessa.
Sí. I també que sigui ben fred.
I que sigui fred a l'hora
de fer-ho.
Les croquetes.
Sí.
Doncs, Joina Remei, moltes gràcies per venir avui a explicar-nos com es fan aquestes croquetes. Aquest menjar tan d'aprofitament.
Sí.
Ens retrobem un altre dilluns.
Sí.
El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast. Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui parlarem de rabiosa actualitat. I queda't amb la paraula rabiosa perquè després en tornarem a parlar. Rabiosa actualitat perquè avui el guaita que tenim l'aprofundirem sobre un concepte també prou polèmic, que esdevé, bàsicament, de la relació entre l'entorn natural i l'activitat humana. Avui us volem parlar de les plagues.
Ah, carai.
I és que darrerament sembla que tots els animalons i plantetes s'acabin convertint en una plaga per l'home.
Mm.
Si ens hem de fiar del que surt a les notícies cada dia, per exemple.
Exacte.
Però primer de tot, clar, ja saps que definim les coses, no?
Exacte.
Posem les coses allò que ens agrada situar-les, no? Anem a definir què és una plaga. Una plaga és qualsevol ésser viu que ressorti perjudicial per un altre ésser viu d'interès de l'ésser humà.
Uh-huh.
Ojo, amb aquest de l'interès de l'ésser humà.
Això és
part,
important,
Aquesta part de la definició és molt important. També s'inclou dins el concepte de plaga aquella que altera la dinàmica d'un ecosistema natural.
Uh-huh.
Això és una altra excepció. Per tant, aquí ja fugim una miqueta més de l'home, però moltes vegades aquest ecosistema natural també l'aprofita l'home. Per tant, no acabem de fugir del tot. Un altre aspecte important és que l'aparició d'una plaga sol ser sobtada i massiva,
uh-huh,
ocasionant greus impactes a les poblacions o bé a la higiene i la salut humana.
Uh-huh.
De plagues podrem tenir, per exemple, d'agrícoles, és a dir, aquells organismes que malmeten els cultius i en fan baixar la producció. Trobem insectes, males herbes, patògens, fongs, etc. En farem un repàs, per exemple, perquè ens anem situant. Entre les grans plagues agrícoles es poden destacar, per exemple, la plaga de la patàtera, amb el fong, que era la Phytophthora infestans. Aquesta plaga, entre el 1845 i el 1849, va ocasionar la gran fam irlandesa, on van morir prop d'un milió de persones per fam i va fer migrar un altre milió.
Déu-n'hi-do, amb aquesta plaga.
Normalment van migrar, considereix la migració cap als Estats Units, la gran migració irlandesa. Una altra gran plaga va ser la filoxera.
La de les vinyes, no?
Exacte, a causa d'un insecte al segle XIX, sobretot, a causa d'un insecte que, aviam si us ho diré bé, és Dactus solosphaera vitifoliae. El nom científic se l'extrae.
Sí, tant.
El mildiu de la vinya, que era un altre fong, que és el plasmo para vitícola, que també són dues enfermetats que van afectar molt a la vinya. Tenim les llagostes, l'escarbat de la patata, i més recentment una plaga molt important, que és la xilella fastidiosa, un bacteri que afecta a la vinya, l'olivera i els ametllers, sobretot.
Per tant, això són les plagues agrícoles.
Les plagues agrícoles més importants, el repàs de plagues agrícoles més important que podem fer fins al moment, no? També hem parlat que hi havia les plagues domèstiques, que són organismes que envaeixen les nostres llars i edificis i poden causar danys materials i problemes de salut, com per exemple les paneroles, els tèrmits, els rossegadors,
les aranyes... Sí, aquests animalons i insectes que se'ns fiquen a casa.
Exacte. També després podem parlar d'aquells animalons que ens creiem que són una plaga i no són una plaga, perquè mengen els mosquits i... ells mateixos ja fan control d'altres plagues. I també hem parlat abans que incloíem dintre del concepte de plaga aquella plaga que altera la dinàmica d'un ecosistema natural, per tant hem de parlar de les plagues forestals, que altenen l'equilibri de l'ecosistema forestal. En aquest cas poden ser insectes, però també fongs, patògens, virus, etc. Per exemple, l'escarbat de l'escorça, els anomenats escolítids, que afecten sobretot a l'escorça dels pins, de les coníferes, per exemple, el pi roig o el pi pinyer. La processionària del pi, una altra plaga molt comú que en parlem cada any amb les defoliacions massives de pi. L'arna gitana, que afecta sobretot a les alzines, sureres i roures, aquesta va ser famosa fa determinats anys, sobretot a la zona de la Selva, del Maresme, etc., que va defoliar moltes alzines. No les va matar, perquè després van tornar a créixer les fulles, per tant. La garfiosi de l'om, aquest sí que és molt important perquè va matar molts oms, que és una vegetació de ribera a nivell europeu. I una altra plaga que va matar també molts castanyers va ser la del xacre del castanyer, que això, castanyer, recordem que també forma part de plantacions, és un arbre que cultiva l'ésser humà, per tant també va ocasionar moltes pèrdues.
Per tant, plagues agrícoles, plagues forestals i les plagues domèstiques.
I les plagues domèstiques. Ara, si fem una consulta, ara ampliarem una miqueta més la visió de plaga.
A veure.
Ja veuràs. Si fem una consulta al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, trobem dues excepcions de plaga interessants. La primera ens diu que plaga és una calamidad grande que aflige a un pueblo. I en sinònims tenim, ojo't aquí, eh? Tenim peste, epidèmia, azote, calamidad, catàstrofe, desgràcia, tragèdia, desastre, infortunio i pandèmia. Tot el que obriria un informatiu del Telecinco, per exemple.
Per exemple, sí.
De coses greus, eh? Però ens quedem també amb això, eh? De peste, epidèmia, pandèmia...
Clar, per tant, per exemple, el Covid-19 va ser una plaga, també.
Clar, aquí hi ha un debat. O sigui, si aquestes grans epidèmies i pandèmies que afecten a l'ésser humà es poden considerar plagues o no plagues, perquè té un perjudici sobre nostre, no? El que passa que en aquest cas no som un vegetal, no som una patata, no som un arbre, no som una casa, sinó que és la pròpia persona, no? I d'aquí l'altra excepció que incorpora aquest diccionari, que és daño grave o enfermedad que sobreviene a alguien. I aquí entrem en això. Per tant, s'entén com a una varietat de plaga aquestes enfermetats de gran contagi i mortaldat que són les epidèmies i pandèmies. En tenim molts casos, eh? Històricament, la pesta negra, la varola, la grip, la tuberculosi, el còlera, el sida o, com deies tu, recentment, el Covid-19. L'home, s'ha de dir que evidentment sempre ha intentat combatre, controlar o finalment si pot ser erradicar, no?, aquestes plagues, és l'anomenat control de plagues. El control de plagues és el conjunt d'activitats humanes dissenyades per gestionar, disminuir o eliminar la presència d'organismes considerats plaga. Si bé hem de dir que l'home s'hi pot erradicar tot, ho erradica tot, perquè és el seu objectiu, però moltes vegades l'objectiu principal no és erradicar totalment, sinó mantenir les poblacions per sota del llindar de tolerància, o sigui, que és el llindar a partir del qual, podríem dir, comencen a aparèixer danys o a l'home se li escapa aquest organisme, no?
Clar, perquè això també va lligat amb allò que deies, no?, que a vegades aquests animals també, o sigui, dins de l'ecosistema tenen el seu paper.
Exacte, clar. Aquí entrem dintre de del dilema aquest de què considerem plaga o què no considerem plaga. Per exemple, els senglars són una plaga, els conills són una plaga, les meduses són una plaga, les tonyines són una plaga. Clar, els pescadors, agricultors, productors, etc., et diran que són una plaga, perquè van en contra els seus interessos. Entra dintre d'aquella part de definició de plaga que afecta un organisme de l'interès humà, l'interès humà aquell que hem dit abans. Però si de moment l'ecosistema està en equilibri, no podem parlar d'una plaga per l'ecosistema, que seria la segona excepció de plaga, allò que altera, no?, l'equilibri ecosistèmic, en aquest cas no. Per tant, és un punt una mica delicat, és un viatge una mica delicat, perquè moltes vegades això s'ha agafat, l'ésser humà s'ha agafat aquí, no per erradicar la plaga, sinó per acabar erradicant l'organisme.
Clar, aquí tenim el perill, no?, d'extingir espècies.
Exacte, o utilitzar un sistema de control que acabi afectant també l'ecosistema. Això ho veurem ara dels mecanismes i perquè aquest control de plaga, no? Que ara el que s'està optant és per al control integrat de plagues. Aquest sistema, per tant, el que prioritza és la prevenció i la combinació de diferents mètodes per minimitzar l'ús de productes químics de síntesi. Què hi tenim, per exemple? Hem de començar, primer de tot, per les mesures prèvies i culturals, o sigui, el sanejament, que això és la primera línia de defensa. Per tant, eliminar les condicions que afavoreixin aquesta proliferació de plaga. En tenim, per exemple, la higiene i la neteja, la rotació de cultius, la resistència, varietat de cultius resistents, per exemple, o les barreres, és a dir, posar silicona a una esquerda perquè no entri determinada panerola, doncs seria un mètode preventiu, no? Un mètode de sanejament preventiu. O, per exemple, instal·lar mosquiteres a l'entrada de les finestres de casa.
Clar, així evitem que entrin tants mosquits
entrin
a casa.
Tants mosquits, i no ens carreguem els dragonets que es mengen els mosquits, per exemple.
Per tant, les mesures preventives no maten directament l'animal, sinó que el que fan és evitar que vingui.
Evitar que vinguin, o evitar que s'hi posin a les fulles o als arbres o a la vegetació, etc. Control físic i mecànic. Implica l'ús d'eines o modificacions ambientals per capturar, matar o dissuadir una plaga.
Aquí ja sí que actuem directament sobre l'animal.
Exacte. Aquí actuem per trampes, Per exemple, trampes adhesives, feromones, paranys en llum, allò típic, aquelles llums que veiem per captar les mosques,
sí,
i que queden després enganxades o por ahí, o cremades directament, o rostides, doncs allò seria una trampa, per exemple. Barreres físiques d'exclusió, per exemple, xarxes i pantalles. Aquella pantalla, les mascaretes del Covid, és una barrera física.
Clar.
Aquelles pantalles que es van posar de moda de l'allot també és una barrera física per evitar que entrin de plagues. Si nosaltres anem al camp i ens posem els mitjons per sobre dels pantalons, evitem que ens entrin, per exemple, les paparres. Per tant, evitem una plaga d'allò, no? Temperatures extremes, ús de calor o fred, vapor o congelació. Ja sabem que gairebé tot ho mata, excepte bacteris. Sí que hi ha bacteris i virus resistents, però això ja són figues d'un altre paner. Reixes, tancament per impedir l'accés dels rosegadors, etc. I finalment, que això ara s'està optant molt, és el control biològic. Hem de pensar que, com hem dit abans, el control de químics s'està agafant com a última opció i estem emprant animals o plantes o el que sigui per controlar un altre animal, per controlar una altra plaga, vale? Amb això consisteix bàsicament a utilitzar enemics naturals de la plaga per controlar la seva població. Per exemple, casos més evidents, no? Les marietes contra els pulgons. Ja sabem que la marieta és una gran depredadora de pulgons. Doncs s'està utilitzant la marieta, no? Paràsits i parasitoides, normalment organismes que posen els seus ous dins o fora de la plaga matant-la. Un cas, per exemple, són les vespes. Això s'utilitza. I microorganismes, per exemple, l'ús de bacteris, fongs o virus que ataquen selectivament una plaga. El més utilitzat per tots és el Bacillus thuringiensis, que fins i tot el pots comprar amb una pols, que són com uns polvos, que això s'aplica en el cultiu, i aquests controlen l'aparició d'altres plagues, sobretot insectes. Per tant, és un control biològic de plagues. Fins i tot els que visqueu a ciutats, per exemple, haureu vist alguns arbres amb unes bossetes o amb uns petits, petits saquets. Això normalment són Bacillus thuringiensis, o són animalons que fan servir per al control de les plagues dels arbres. Per tant, i finalment, al cap i al carrer, l'últim recurs és el control químic. Per tant, insecticides, biocides, pesticides, rodenticides, fitosanitaris, etc. Què passa? Que són dissenyats per ser altament efectius, però normalment són productes molt tòxics. No només per al cultiu, sinó per tot l'ecosistema que viu en el cultiu. Per tant, ens estem carregant la pròpia plaga, però també els organismes que ens servirien per controlar la plaga de forma natural. I pots tenir producte, o tots els organismes en general. Recordem el que va passar amb el DDT i altres insecticides, amb el Roundup i altres insecticides que són totalment nocius per al medi. Si veieu, per exemple, camps de color marró o vores de marges de color marró, vol dir que, per exemple, han estat ruixats amb aquest Roundup que ho mata absolutament tot. I això s'ha d'evitar al màxim possible, perquè el matent ecosistemes que poden ser molt, 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 molt biodiversos.
Per això deies com a últim recurs, aquest
com a,
control.
Com a últim recurs del tot. O sigui, utilitzar això. I també tenir present el que dèiem al principi. O sigui, què pot considerar una plaga? On trobem aquest llindar de tolerància per considerar tal espècie o no tal espècie una plaga? Vull dir, que no perquè una població vegis molts individus d'una població en un determinat lloc, això és una plaga o no és una plaga. Altra part també important, el magnificar les plagues. Es passa, per exemple, això amb les plagues forestals es veu molt, amb la processionària, amb l'alimentar, amb l'oruga del boix. Clar, ara estem veient com, per exemple, l'oruga del boix ho va arrasar gairebé la totalitat de boixos, per exemple, de l'Alta Garrotxa, del Berguedà, del Solsonès, d'allà on creix boix, allà la terra és calcària, però estem veient com rebrota el boix. Les alzines van rebrotar, el pi també rebrota. I moltes vegades això forma part del propi control poblacional i d'aquells alts i baixos de l'ecosistema de les poblacions que quan puja la presa, puja el depredador i a l'inrevés, no? Que baixa aquelles corbes de població, que és una regulació natural del sistema. Per tant, molta atenció també, sobretot quan veiem notícies, quan veiem determinades publicacions, que, ojo, no és tot negatiu sempre, eh? No és tot allò, les paraules aquelles que feia la Real Acadèmia de calamitat, catàstrofe, azote, desgràcia, tragèdia, desastre, infortunio... No. Hi ha moltes vegades que sí, que les coses són molt greus, però per sort també tots els sistemes de control que hi ha ara, incloït les vacunes, els humans, estan minimitzant totes aquestes plagues.
Per tant, quan hem de dir més o menys que és una plaga?
Quan una plaga és quan supera aquest llindar de control. O sigui, quan veus que els perjudicis o que la població d'aquell determinat organisme s'ha escapat de control, o sigui, ha pujat exponencialment i a partir d'aquí sí que acaba provocant
un dany, no?
Danys. Però tenint en compte també quin és el marge poblacional normal d'una població. O sigui, la corba ha de ser molt disparada perquè clar, considerem com a plaga, vale? Però clar, aquí està el punt de vista humà i el punt de vista de que la definició diu que són espècies que ocasionen danys a un bé humà, no? A un altre organisme que se n'aprofita de l'ésser humà, doncs a partir d'aquí ja podem fer les mil càbales possibles i entrem moltes vegades al conflicte entre biòlegs, ecòlegs, allò, i productors primaris, pagesos, forestal, etc. Però aquí passa una cosa també, que sempre, i ho estem veient molt amb, per exemple, els senglars, amb els conills, amb les tonyines, etc. Sempre se demana l'opinió de veterinaris, forestals, ramaders, etc., i l'opinió de biòlegs, botànics, ecòlegs, etc., passa a segon, a tercer o quart terme i mai se'ls agafa la paraula. Per tant, des d'aquí també reivindicar que quan s'hagi de parlar sobre una determinada plaga o un determinat d'allò, home, coi, doneu veu als biòlegs, que són precisament els que estudien aquesta biologia i control de plagues, que era una assignatura que ens vam haver d'estudiar dins de la carrera de zoologia. Atenció!
I sou els que coneixeu, no?, aquests cicles que dèiem de que ara creix una població per poder equilibrar els ecosistemes.
Arribar als equilibris.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos tot això de les plagues i fer-nos-les veure també amb uns altres ulls, no? Perquè avui hem descobert coses de les plagues que potser no coneixíem i sempre les veiem com una amenaça i ara veiem que a vegades no ho són.
A vegades no ho són.
Doncs ens retrobem al proper guaita. El rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem, tot allò que podem reclamar i que se'ns ha de respectar. I ho fem amb en Jan Botí, el nostre jurista i politòleg. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
Avui parlarem d'un supòsit en el que tots ens hem trobat.
A veure?
Perquè com que tots treballem, o hem de treballar, per sort o per desgràcia, això ja cadascú, resulta que tots hem de passar en algun moment per alguna entrevista de feina.
Home, i tant, i tant.
I sovint, a vegades, hi ha polèmica perquè no sempre les empreses enfoquen les entrevistes de feina com correspondria.
Allò que ens fan preguntes, no?, que potser no ens haurien de fer, per allò exemple, del, si tens fills,
sí,
si vols
del,
tenir...
Allò de l'això no toca, aplicat, aplicat a les entrevistes de feina. Perquè és que, justament, i revisant el tema, els tribunals s'hi han pronunciat. És a dir, no és que hi hagi una llei que parli de què et poden preguntar i què no, només faltaria, però sí que en supòsits en els quals doncs, hi ha hagut gent que s'ha trobat en situacions complexes i que han acabat els tribunals, després els tribunals s'hi han pronunciat. De fet, fa uns anys a les Canàries hi va haver una dona candidata a un lloc de feina doncs que durant l'entrevista va ser sotmesa doncs, a preguntes sobre el seu estat civil, si tenia fills, si pensava agafar o no la baixa de maternitat... I al final la cosa no va quedar aquí, perquè l'empresa, i això és un cas verídic, eh? Però després allà tenim la sentència, la cosa no va quedar aquí i li van advertir que l'empresa no volia contractar ningú que es posés de baixa per aquest motiu, de l'embaràs, no? I de manera explícita, a més, no? Que, diguem, s'ha de ser una mica ximple.
Sí, sí, ximple, o sigui, a vegades, era ben evident, no?
Era ben evident, era ben evident. I com que això va acabar als tribunals, com deia, en aquest cas a les Canàries, el Tribunal Superior de Justícia de les Canàries, en una sentència de no fa tant, va considerar justament que això era una conducta discriminatòria envers aquesta dona. Per què? Doncs perquè estava tractant-se de preguntes que eren totalment alienes a la feina, que no tenia absolutament res a veure amb les tasques a desenvolupar de la senyora, i que al final estan obligant a la persona a revelar dades íntimes sobre el teu estat de salut, sobre la teva vida personal, que estan protegides per la llei, perquè en cap cas tu tens per què donar aquesta informació per una entrevista de feina. És que no té absolutament res a veure. Per tant, com que això no és necessari per la selecció de professionals, doncs són preguntes que no s'han de fer. Doncs això ens porta a la qüestió clau. En una entrevista de feina, què et poden preguntar legalment i què no? Doncs avui ho aclarim.
Doncs vinga, Jan, què diu exactament la llei sobre aquest dret? Hi ha algunes preguntes prohibides?
Com deia, no hi ha cap llei que llisti les preguntes que es poden fer i les preguntes que no es poden fer, i al final estem en el terreny de la conversa i estem en, una mica en terra de ningú, que es diu, no? Uh-huh. Per tant, però sí que és cert que estem subjectes a la normativa. Estem subjectes a la normativa perquè tenim la Constitució, que ens empara i ens agrupa absolutament tots els àmbits de la vida, i que en aquest cas la Constitució, a l'article 14, estableix que ningú pot ser discriminat per raó de naixement, de sexe, d'edat, d'estat civil, de religió, d'opinió, d'orientació sexual o qualsevol altra condició personal. Per tant, hi ha un principi bàsic i fonamental de no discriminació. Per tant, on no podem fer servir aquest biaix. Després tenim l'Estatut dels Treballadors, subjecte, evidentment, a la Constitució, i que, per tant, estableix que els processos de selecció han de respectar, justament, el dret a la intimitat i a la no discriminació.
I ara ja si anem al concret, preguntes que no ens poden fer o que no ens haurien de fer.
Bé, com dèiem que no hi ha un llistat taxat de preguntes, sí que hi ha determinats àmbits o determinades qüestions que a nivell global podem abordar que no ens haurien de preguntar, i si ho fan hem de posar una alerta.
I podem aturar l'entrevista.
Podem aturar. Per poder podem fer el que vulguem. Podem fer el que vulguem. Jo diria que anem de prendre nota, i si podem tenir-ho gravat o podem recuperar-ne alguna prova, millor, perquè com tot en dret, si no som capaços de provar-ho, no hi haurà cap recorregut en aquest sentit. Per tant, si ja intuïm que pot ser que la cosa no vagi pel bon camí, prenguem les mesures de manera prèvia.
Quines són, doncs, aquestes qüestions que no ens haurien de preguntar?
Escolti, vostè està solter, casat, divorciat, això ha passat a millor vida. Aquesta pregunta, reservem-nos-la per les declaracions d'Hisenda, que en funció d'això hi ha unes tributacions o unes altres, però deixem-ho a les entrevistes de feina, no? Si tens fills o tens pensat tenir-ne, això no li interessa a ningú. Però, clar, per l'empresa pot ser un condicionant considerar que si tens fills potser no tindràs més disponibilitat. Escolti'm, no és de la seva incumbència. No és de la seva incumbència. L'edat. Una cosa tan senzilla com l'edat. I aprofito per dir-li a la gent que tregui dels currículums l'edat, per l'amor de Déu.
A vegades donem massa informació en el currículum, hi ha coses que no s'han de donar.
A ningú li importa. Si ets intel·ligent ja faràs càbales amb els anys de la universitat, però no cal, a ningú li interessa, no és una dada a donar. El DNI tampoc, per favor, que és pitjor encara, que hi ha gent que posa el DNI a les entrevistes als currículums. No cal, traieu.
Són dades sensibles que no s'han de posar.
No s'han de posar. Per tant, l'edat, a no ser que es tracti, doncs, amb feines on hi hagi un límit legal, doncs, de 16 a 18, estem en aquest llim, doncs no s'ha de dir l'edat. L'orientació sexual o el gènere, escolti, vostè què li agrada? Vostè què li importa amb qui me'n vaig al llit? Absolutament res, Pregunta totalment fora de lloc. Vostè a quin Déu li resa, si és que li resa algun? Tampoc. Això tampoc és una pregunta que ens hem de fer. La religió i les creences, cadascú a casa seva, i Déu a la de tots. Però ho deixem cadascú a casa seva. La nacionalitat. No, és que a mi aquest no m'agrada perquè resulta que és extremeny, o és català, o és... Això seria un motiu de discriminació. Per tant, l'origen racial o ètnic tampoc és una raó a ser preguntada en una entrevista de feina. I una altra qüestió que mencionava abans, ostres, la salut, un historial mèdic, són dades sensibles, són dades d'intimitat, estan protegides per la normativa, vostès no han de donar cap mena de relació sobre això. Si li fessin alguna pregunta en relació amb la discapacitat, això seria acceptable si fos necessària una adaptació al lloc de feina, per exemple. Aquí sí que això tindria tota la lògica del món, però no per ser discriminat. Per tant, aquestes preguntes que es consideren no pertinents per valorar la capacitat professional i que poden ser discriminatòries. Si algun empresari que ens escolta està temptat a fer alguna d'aquestes preguntes, jo li recomano que ho reconverteixi i pregunti per l'experiència professional, per la formació acadèmica, pels voluntariats, la paraula en anglès, l'engagement associatiu, no? la xarxa, el crear xarxa associativa, les competències, les habilitats, que al final es veuen amb la formació, amb les activitats que un desenvolupa, la disponibilitat, si tens carnet de cotxe, si no, escolti'm, el que correspon. I preguntes, doncs també, a nivell psicològic, això ho fan molts recursos humans, per veure, no?, com te'n sortiries d'una situació. Tot això té lògica en un procés de selecció.
Tot això sí que es pot fer.
Tot això es pot fer i s'ha de fer. Si no, escolti'm, com podríem determinar amb qui ens quedem i amb qui no? No podríem fer.
I, de fet, a vegades fent aquestes preguntes ja acabes descobrint el que no pots preguntar directament, no?
Exacte.
Vull dir, per exemple, l'edat, si saps quan va anar a la universitat, més o menys pots fer els teus càlculs. No tothom hi va als 18 anys, però pots fer els teus càlculs ràpidament.
Si som intel·ligents, hi ha alguna cosa que ens interessa, ja trobarem la via per trobar-la, però no siguem barruers, no siguem fets i deixats estar i no ho preguntem directament. Llavors, com podem exercir el dret? I demano disculpes als oients, però estic una mica encostipat, eh? Això, escolta'm.
No et preocupis, Jan, jo crec que t'entenen perfectament.
Oi que sí? Clar, català. Doncs, escolta'm, com han d'exercir aquests drets, no?
Què poden fer?
Què poden fer? És el que dèiem abans. Podem fer el que vulguem, no? Però si et fan preguntes il·legítimes o que contravenen, no?, aquests principis de discriminació, d'igualtat, etc., tenim diverses opcions. En el moment podem respondre, escolti'm, això crec que no és pertinent o que no és objecte del que se m'està avaluant, són dades personals i jo prefereixo parlar-li de la meva experiència professional, dels meus estudis, etc. No?
El que diem sempre, parlar-ne, no?
Sempre parlar-ne. Després, si tu creus que no se t'ha contractat per una raó discriminatòria, fruit del que has vist en aquella entrevista, sí que podries denunciar-ho a Inspecció de Treball o presentar una demanda. Com sempre, les coses s'han d'aprovar.
Necessitem
proves, per tant, si tens la sospita que això passa, etc., preveu. I ho has de preveure, vol dir, doncs, potser gravar-ho.
Clar, això potser ho podem fer. Podem gravar una entrevista de feina?
Si jo intervinc en la conversa, sí. Això vindria per un altre capítol, el secret de les comunicacions. Però en una gravació, jo el que no puc fer és deixar un telèfon en el restaurant, com va fer la senyora Camacho a la Camarga, gravar els demés i després quedar-me amb aquella informació. Que en aquell cas la senyora Camacho també hi era, eh? Però bé, el que no podem fer és fer-ho amb tercers sense que jo hi intervingui. Però jo puc gravar una conversa entre tu i jo sense que tu ho sàpigues.
No cal el meu consentiment per fer-ho, eh?
No. Ara bé, compta amb la difusió. Compte amb la difusió. Una cosa és gravar-ho i tenir-ho i poder-ho fer servir per un possible procediment judicial. Ara bé, difondre-ho podria estar vulnerant els drets de l'altra persona que no té el coneixement. Vull dir, compte amb aquestes coses perquè fem un joc d'equilibris de drets. Per tant, hem de vigilar.
És un tema interessant, podem indagar-hi en un altre capítol.
Podem indagar-hi.
Però tornem al dret aquest de les entrevistes. Què més?
Si tenim indicis clars de discriminació, en aquest cas recau en l'empresa. És a dir, que ells hauran de demostrar que no hi ha hagut discriminació. Val? I finalment sí que si hi ha en casos més greus, doncs es podrien reclamar danys i perjudicis, a part doncs, de la nul·litat doncs, de la decisió de no haver-ho contractat.
I per tant ens podrien indemnitzar.
Sí, però bé, això és una situació més no diré utòpica, però sí que allunyada de la pràctica.
Això no acostuma a passar, diguem. Doncs anem acabant. Quins consells pràctics ens dones perquè no ens vulnerin els nostres drets en aquestes entrevistes?
Doncs bé, si ets candidat, hi haurà una sèrie de qüestions, i si ets l'empresa, una altra.
Si ets candidat, estàs en aquella situació de vulnerabilitat, no?, que diem a vegades.
Sí,
que
tu com necessites els llogaters quan van assignar el pis.
Exacte, tu necessites aquesta feina.
Correcte. Sí, però recorda, no tens l'obligació d'haver de respondre a preguntes fora de lloc, a preguntes contràries als principis d'igualtat de no discriminació. dirigeix-te a la persona al davant, exposa-ho de manera tranquil·la, si ho consideres, i redirigeix la conversa a la mesura que puguis a la teva experiència, a les teves capacitats, i per tant, centra't en l'objecte en si de l'entrevista i guarda proves en el cas de que tinguis sospites de que això pugui estar ocorrent. Contràriament, si ets l'empresa, et diria, centra't en valorar les competències i no la vida personal de les persones. Evita aquestes preguntes, també per estalviar-te tu problemes.
Mm-hmm,
per estalviar-te
clar.
Problemes, perquè, escolti, igual que estem dient que vostè pot trobar la manera, l'altra part també pot estar trobant la manera de demostrar que no està actuant correctament. Per tant, vigilin amb això. I finalment, has de tenir en compte com a empresa que, ostres, si tu tens un bon servei de recursos humans, un bon servei de selecció de personal, això et dona una imatge que t'estalvia problemàtiques. Per tant, com que l'objectiu de l'entrevista de feina és avaluar si la persona és adequada o no i no jutjar-li la seva vida personal, que cadascú es limiti a fer el que li toca i que respectar aquest límit, a part de ser una qüestió de legalitat, també és una qüestió de respecte.
Això és superimportant, eh? Al final, la base de tot, més enllà dels nostres drets, hi ha el respecte, no? És un dret fonamental que tots mereixem. Doncs moltes gràcies, Jan. Prenem nota perquè realment les entrevistes de feina són unes pràctiques recurrents a les nostres vides. Tots hi hem passat una, dues, tres, quatre, les vegades que faci falta, perquè normalment surt d'allà amb negatives i costa, no?, moltes vegades. Llavors, molt important tenir tot això en compte a l'hora de fer les entrevistes de feina. Gràcies, Jan, i ens retrobem en el proper programa.
Moltes gràcies i disculpeu de nou la meva veu de nas. Sí.
a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Música a la ràdio més propera.
Here come the hot sniper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area, still have it like that. No, no, we don't die, yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, Rico, I know what Bo don't know. Touch them up and go, oh, cha-cha-chang. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut the fate, that's me. Fate to cut the shit. Come juggle with me. Say every time. Here come the hot sniper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number.
Una part d'esperança. Tenen les seves quimeres, volen les seves places. Amb tot el nostre amor, potser mai cauran de l'arbre. Vull pensar que anant junts anirem més lluny encara. Fuig de l'aigua, l'aigua mansa, i comencem una altra història impossible a la balança. amb les mans, amb els peus i amb el cos sencer. Seran bombes d'alegria sense enyorança. I ara vinc, i ara vinc, i ara vaig. I ara van, i ara venen, i ara se'n van. I ara vinc, i ara vinc, i ara vinc, i ara vinc, i ara vaig. I ara van, i ara van, i ara venen, i ara se'n van. Vida s'han de fer caminar. No hi ha dreceres tranquil·les que et facin arribar abans. No us fieu de l'aigua mansa, aigua mansa de cap port. Celebrem les seves quimeres i ballem junts aquest cop. Fuig de l'aigua, l'aigua mansa, i comencem una altra història impossible a la balança. Amb les mans, amb els peus i amb el cos sencer. Seran bombes d'alegria sense enyorança. I ara vinc, i ara vinc, i ara vaig. I ara van, i ara venen, i ara se'n van. I ara vinc, i ara vinc, i ara vinc, i ara vinc, i ara vaig. I ara van, i ara van, i ara venen, i ara se'n van.
Només aquí un
La tira. Xarxa.
I would love to flaunt, take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, nope, she ain't with it though. All because she got her own though. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broker.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never stay.
Really though, honestly, I get bored of basic.
No.
She's the baddest, straight of vicious, texting her and asking her if she's alone and send some bitches. She said no.
What?
Well, goddamn.
Damn.
She said come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the show. No.
Nah.
She's the one. Smoke with her until the. Stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Yeah. Never fall, she ain't never long. It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on.
I don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just
La xarxa.